Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Anna Closa. Segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol, l'economia espanyola va repuntar un 2% del PIB entre el juliol i el setembre respecte al trimestre anterior. Aquest creixement es produeix per l'impuls de les exportacions, la inversió i, en menor mesura, el consum intern. En canvi, les despeses familiars baixen una mica. Com que aquest increment supera el dels trimestres anteriors, el govern espanyol parla d'acceleració. Escoltem el secretari d'Estat d'Economia, Gonzalo García Andrés.
Este dato del PIB confirma que durante el tercer trimestre la recuperación se ha acelerado. Es decir, que durante el verano el avance en la campaña de vacunación y la mejora de la movilidad han impulsado el crecimiento de la actividad y del empleo.
Ara caldrà que aquest 2% del creixement que s'anuncia es confirmi. Durant el segon trimestre, és a dir, l'anterior, l'Institut d'Estadística va avançar un creixement del PIB del 2,8% i després el va rebaixar a l'1,1%. I aquest divendres, a Barcelona, comença el judici als quatre acusats per una violació múltiple a una noia menor d'edat el juliol del 2019 a Manresa. Des de l'Audiència Provincial de Barcelona, Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia, avui serà el torn de qüestions prèvies i la declaració de la víctima, així com també de testimonis, com agents policials i el d'una persona que va veure els fets. Tots els acusats es troben en presó preventiva des de la seva detenció. La fiscalia els acusa de delictes d'agressió sexual i cooperació. Els demana 55 anys de presó per a cadascun dels acusats i els reclama 40.600 euros pels danys psicològics i físics causats.
Gràcies, Sílvia. Ens seguirem informant. La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueres, insisteix que a l'hora de reclamar els pressupostos que pertoquen a l'Estat català, cal ser exigents. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, Nogueres demana a Esquerra que aquesta vegada no caigui en l'error.
Entenc també que s'estigui apurant aquest termini. Entenem que Esquerra s'estigui plantejant seriosament presentar aquesta esmena a la totalitat i els instem a fer-ho perquè s'ha demostrat que tot allò en el que ells van confiar no s'ha executat.
Pel que fa a les dades de la pandèmia, tres setmanes després de la reobertura de l'oci nocturn, Salut ha notificat 490 contagis nous de coronavirus i una defunció més. Les hospitalitzacions es mantenen molt estables. Hi ha 4 malalts menys ingressats, ara hi ha 325 pacients de Covid als hospitals, dels quals 90 són a les unitats de cures intensives. Els indicadors es mantenen molt fixos, el risc de rebrot és de 48 punts i la incidència els últims 7 dies puja fins als 25 casos per cada 100.000 habitants. La velocitat de transmissió baixa una mica i torna a acostar-se a l'1. Pel que fa a la variant Delta Plus, segons ha detallat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, de moment no s'està imposant a Catalunya. En una entrevista a Catalunya Ràdio ha detallat que de moment només tenim 14 casos aquí a l'Estat català.
La Delta també tenia aproximadament un 60% més de transmissibilitat en relació a l'Alfa. Què sabem de la Delta Plus? Aquí aproximadament és un 10% més transmissible que la Delta. És a dir, no és aquest canvi i no ha substituït a la Delta de la manera que la Delta va substituir a l'Alfa.
Cabezas, de moment, no dona per estabilitzada la pandèmia. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut al districte de Nou Barris de Barcelona una parella de falsos revisors del gas relacionats amb 7 casos d'estafa gent gran als seus domicilis durant aquest any. Un dels dos els distreia a la cuina, mentre l'altre buscava diners, targetes i llibretes bancàries i joies per la casa. També els enganyaven per aconseguir els seus números secrets per fer transferències i treure diners. A l'home se li atribueixen 4 furts i 3 estafes i a la dona 6 furts i 5 estafes, a banda d'un robatori amb violència que hauria comès aquest passat setembre, quan una de les víctimes va sorprendre el seu acompanyant sortint d'un dormitori de la casa. I ara els esports, en Xavi Toscano.
Compte enrere per a l'acord entre el Barça i Xavi Hernández perquè es converteixi en nou entrenador blaugrana. Les últimes informacions apunten que el de Terrassa no arribaria a Barcelona fins la segona setmana de novembre, després que s'hagi compromès amb el seu actual club, l'Al-Sadd de Qatar, a dirigir l'equip en els 3 propers partits que han de disputar els qataris. Es dona el cas que un d'aquests partits és contra el màxim rival de l'Al-Sadd a la Lliga i després la competició en aquell país s'atura durant un mes. Seria en aquest moment que Xavi faria rumb a Barcelona per assumir el control de la banqueta blaugrana. De moment, Sergi Iribar Joan dirigeix l'equip en l'entrenament d'aquest matí previ al partit de demà contra l'Alavés a les 9 de la nit i ho fa amb novetats. Els jugadors del filial Abde i Álvaro Sanz, que havien de viatjar amb el B per jugar al seu partit, s'han quedat a Barcelona a les ordres de Barjoan i tot apunta que podrien entrar en la convocatòria per al partit de demà després d'aquest entrenament. Aquest migdia a la 1, el tècnic interí, acompanyat del president del club Joan Laporta, està previst que facin una roda de premsa prèvia al partit de demà i també per donar detalls sobre el futur del primer equip.
Gràcies, Xavi. Tornem amb més notícies a les 12.
Ràdio Estel. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Un altre punt de vista.
Minuts que passen de les 11 del matí. Estem aquí en directe aquest divendres, com sempre, passant el matí plegats i, com sempre, també cap a aquesta hora, doncs volem oferir-vos un altre punt de vista. Aquest dilluns, 1 de novembre, Tots Sants, és una solemnitat en clau joiosa, pasqual. Se celebra, doncs, la memòria dels qui estan al cel. I el 2 de novembre, és a dir, dimarts, commemoració dels fidels difunts, és per recordar tots els qui ens han deixat. Però molta gent aprofita per anar al cementiri el dia 1 de Tots Sants. És això que dius, és que quin dia s'hi va al cementiri? El dia 1, el dia 2, en principi, s'hi hauria d'anar el dia 2, però aprofitant doncs, que el dia 1 és festiu, doncs la gent hi sol anar més que res el dia de Tots Sants. Bé, un fet que l'any passat, a causa de la pandèmia, va estar mig restringit. Això també se li suma que moltes famílies no van poder doncs, ni acomiadar-se dels seus éssers estimats que van morir durant la pandèmia. Amb o sense pandèmia, després de la defunció d'un ésser estimat, s'inicia un procés de dol necessari per retrobar de nou l'equilibri emocional i donar sentit al dia a dia, no? Assumint aquesta absència d'aquesta persona. Avui, per això, hem decidit parlar de la mort i el procés de dol al matí a Ràdio Estel. I ho fem amb Gemma Gallar, ella és psicòloga, psicoterapeuta i coordinadora del grup de treball de psicoanàlisi del Col·legi de Psicologia de Lleida. Bon dia.
Bon dia, Mercè. Gràcies per convidar-me.
Al contrari, moltes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. Recuerda-me. Gemma, estem escoltant la banda sonora d'una gran pel·lícula, no? Que és Coco, de Disney. En parlarem avui durant aquesta entrevista. Perquè és un film que, d'alguna manera, ha ajudat, no?, a entendre millor la mort.
Sí, sí, sí. Evidentment, la qüestió de la mort és una qüestió tant de la vida com al mateix moment. També és una qüestió inexplicable, no? I, per tant, sí, sí, posa en joc aquesta cosa de la marca del qui ha existit i de la marca del que ens deixa, i com deia ara, no?, l'inici d'aquesta cançó, el recuerda un element que tenim importantíssim per a poder elaborar la mort, i en això consistiria el dol, és aquesta qüestió que es fa amb els records, no? Uh-huh. Com poder trobar un record, no?
Poder trobar aquest record, perquè primer de tot m'agradaria preguntar-te, Gemma, parlem prou de la mort?
Bé, sí, sí, la veritat és que és una gran qüestió, perquè podríem dir justament que la mort, com un fet, diríem, com inexplicable, que parla dels límits de la vida, podríem dir que justament els temps actuals, no, l'època contemporània, és una qüestió particularment difícil de pair. No? És el que s'anomena normalment això de, com tu deies, no? Ara, que potser no se'n parli prou, potser perquè se'n defuig molt, no?
Sí.
De la lògica, diríem, aquesta, de que tot és possible que imperi els nostres dies.
Mm-hmm. Clar, tu ara ho estaves dient, eh? El fet de pair, no? La mort d'algú, quan mor un ésser estimat, doncs ens trobem això en una situació que d'entrada podríem dir que no entenem, no? És aquell, encara no m'ho crec, no? Això passa perquè, doncs, probablement, no sé, Gemma, tu sabràs millor, hem estat molt de temps sabent que aquesta persona era a prop i de sobte doncs, ens assabentem que ja no hi és i que no tornarà. Quines són les principals actituds davant de la mort?
Bé, davant de la mort és una realitat, diríem, que ningú se n'escape i tothom, d'entrada, com els fets importants de la vida, els viu com pot, no? Vull dir que diríem, però sí que és cert que com que la mort ens confronta justament amb el sentiment d'indefensió i amb una experiència de desemparament important, diríem, hi ha com aquest sentiment imperant, que és la tristesa, no? Diríem que és una mica quan... Perquè, evidentment, la qüestió de la mort... Quan es mort algú que és important per nosaltres, o quan perdem, no? Que també és una altra forma de fer el dol, alguna cosa important per nosaltres, podríem dir que perdem una part de nosaltres mateixos, perquè la relació amb aquesta persona estimada, diríem d'alguna manera, també ens retornava una manera com érem nosaltres, no? Llavors, diríem, la tristesa és una manera d'enfrontar-se a la mort i, evidentment, tot allò que pugui ajudar, no? A recol·locar aquesta experiència, bueno, doncs, no? És a dir, hi ha la possibilitat potser de tot el que, no? Fan els ritus que, diríem, d'alguna manera ens ajuden, no? Poder simbolitzar tot el que suposa aquesta, no? Aquesta pèrdua, aquesta separació, aquest moment de tristesa, no? Les persones que han viscut un dol, diríem, i aquest primer moment, com tu deies, no? De no creure-s'ho. També depèn de com ha sigut la mort, lògicament, si ha sigut més inesperada o ha sigut més anunciada per una malaltia llarga, no? Però sí que és veritat que durant tot, diríem, hi ha tot un temps en què un necessita estar com, diríem, cap endintre, no? És com que quan hi ha tota aquesta qüestió de, no, de dir... És a dir, quan un està cap a fora, per dir-ho manera, no? Que té ganes de conèixer gent, de fer activitats, de relacionar-se, d'estar en contacte amb la vida, no? I d'experimentar, doncs, bueno, això, noves relacions, il·lusió, no? Per les coses de la vida. En el moment que es produeix el dol, i aquest moment una mica com d'estar doncs, una mica reclòs, no? Cap endintre, i és un temps necessari en el qual bueno, hem de poder permetre, no? No hi ha una durada tampoc, diríem, pel dol. Cadascú el viu com pot abans de poder, no? Tornar a enganxar-se amb altres coses de la vida.
Clar, i Gemma, avui estem parlant amb la Gemma Gallar, ella és psicòloga, psicoterapeuta i coordinadora del grup de treball de psicoanàlisi del Col·legi de Psicologia de Lleida. Estem parlant de la mort, del dol també, i avui també ens agradaria preguntar-te, des del teu punt de vista, fins a quin punt és important el ritual del comiat, perquè clar, hem passat aquesta pandèmia, no? Hi ha molta gent que ha perdut éssers estimats i s'han vist mancats, no? D'aquest moment.
Bueno, els rituals, diríem, són importantíssims, no? I és veritat que quan, diríem, en una cultura determinada el ritual està com a més establert, no? Més marcat, més significat, ajuda, no? A fer aquest trànsit, diríem, no? Per aquest moment de pèrdua. I, evidentment, si això no hi és, no? Aquesta dimensió del ritual, si no es pot, no? Diríem... Diríem, aquesta dimensió pública que és el de fer el dol, no? D'acompanyar la mort del que és mort i dels que, diríem, es senten repercutits, no? Se senten repercutits per la mort d'aquesta persona. És a dir, hi ha aquesta part important pública, diríem, no? Que és tota aquesta qüestió ritual, i després hi ha unes altres dimensions, podríem dir, només privada i l'altra íntima, que són necessàries també, no? De poder transitar d'alguna manera per aquests moments. Llavors, si no és possible, no? Com tu deies ara, com ha sigut aquest moment tan dur i tan traumàtic, diríem, com ha sigut el tema de la pandèmia i la distància social, la impossibilitat de trobar-se, de reunir-se, no només ja d'anar a l'enterrament o d'anar al cementiri, sinó fins i tot, no?, la possibilitat de poder-se trobar i en aquests moments que és, no?, quan, com dèiem a l'inici, de recordar, de poder parlar, no?, del que ha suposat aquesta part necessària, que és el poder parlar del mort i poder parlar de l'efecte que ha tingut en cadascú de les persones que l'han estimat i que viuen la seva falta, no? La seva absència. Uh-huh.
Digues.
No, i després, sí, hi ha aquesta altra part íntima, no? Que evidentment aquí ja és una qüestió tan singular, tan pròpia, no? És a dir, quan algú perd una persona estimada després, no? Aquest moment tan íntim en què un mira les fotos o s'asseu a la butaca, no? On s'asseia la persona que s'havia mort o, no sé, o troba, no? D'alguna manera l'escalfor que jo recordo l'experiència d'una persona que parlava d'haver perdut la parella, no? I la necessitat com de l'escalfor al llit, no? que havia trobat. És a dir, és tota aquesta qüestió que diguem d'alguna manera durant un cert temps, no? Un necessite, no? La falta es fa tan evident que s'ha de poder combatre, ho diríem d'alguna manera, no? O fer-la present i elaborar-la d'alguna manera, no? Però, evidentment, les tres dimensions són importants.
Clar.
No digues, perdona.
No, Gemma, al contrari. Clar, nosaltres avui també, amb aquest altre punt de vista, des del punt de vista psicològic, com podem viure doncs, la mort d'una persona estimada moltes vegades. Ara tu estaves parlant de com es pot combatre, no?, aquesta absència tan dura. Clar, sempre podem escoltar, si ho necessites, parlen, no? Treu la pena, no?, que portes dins. No t'ho quedis a dins, no? És això. Fins a quin punt? Clar, perquè hi haurà gent que tu ens ho explicaves, cada un de nosaltres viurà la pèrdua de manera diferent. Hi haurà persones doncs, que ploraran molt, altres que gens, altres que de seguida, altres que al cap d'unes hores, o vivies, no, Gemma? Mm. És important plorar la mort?
Bueno, el plor pot ser una manera, no, realment, i evidentment és, diguem, potser és la que veiem com a més clara, no? I ara, per exemple, em ve al cap la pel·lícula aquesta d'estiu del 93, que no sé si els oients la recordaran, sí. No? Que és, diríem, hi ha aquell moment, no? Aquesta nena que va perdre la mare a causa de la sida, i que hi ha un moment de la pel·lícula en què bueno, la mare adoptiva, diríem, no? La nana, tots junts a la família, estan al llit i són capaços de recordar la mare i la nana comença a plorar, no? Diríem. I jo penso que és això, és a dir, el plor en un moment donat és com la... Sí, podria ser com la certificació, no? L'experiència també de la desolació, no? Del que s'ha perdut, no? És aquesta qüestió de que, evidentment, el dol és un fet natural, és un temps necessari, imprescindible, però, clar, no sempre és fàcil poder-lo elaborar, diríem, no? I quan un dol es queda sense poder elaborar, diríem, es queda sostingut, queda paralitzat, diríem, d'alguna manera, sí que té un efecte, no? Que llavors és quan ja podríem, a lo millor, potser parlar d'un dol patològic, no? Que hi ha un patiment realment per una qüestió que no s'ha pogut resoldre, no?
Perquè, Gemma, tu ens parlaves abans que, clar, el dol en si no té una durada concreta, és a dir, cada persona doncs, passarà el dol en el moment, durant el temps que necessiti, però hi ha alguna aproximació que vosaltres doncs, tingueu present, no?, com a previsió, quan pot durar un dol?
Bueno, sí, jo insisteixo en que depèn de tants factors, diguem, des de les experiències prèvies, perquè, evidentment, el dol d'una persona no és el primer dol que vivim, no? Diríem, perquè les persones, diríem, vivim dols tota la vida, no? Des del moment del naixement, des de la separació, no? Del llit o de l'habitació dels pares o del començament a l'escola, hi ha molts dols, no? Els enamoraments que es perden, les feines que es perden, és a dir, que depèn molt de les experiències prèvies i de la mort que s'ha produït, no? Una mort sobtada pot ser més traumàtica i més difícil de resoldre. Una mort per una malaltia llarga, doncs, pot ser, no? El dol s'ha iniciat abans i pot ser més curt. Sí que és veritat, no? Que bueno, a vegades es parla sobre, bueno, la necessitat de fins a 3 anys, a vegades, no? Per posar un... Però jo crec que depèn moltíssim, perquè hi haurà cultures que, per exemple, no? Facilitaran que es pugui parlar molt més de la mort, com ara, per exemple, deies en tota la qüestió de mexicana, no? Que representa la pel·lícula Coco, i d'altres en què és molt més difícil, no? Fer, diguem, portar la manifestació del dol. Per exemple, a casa nostra, diríem, hi ha tota la cultura gitana que diríem... és una, diríem, una cultura que realment la qüestió de la mort és viscuda d'una manera col·lectiva, familiar, importantíssima, no? I hi ha tota aquesta qüestió tan ritualitzada, fins i tot del vestir-se, del tapar el televisor per no veure, bueno, en fi, hi ha determinades qüestions no? que diríem, ja estan estipulades, no? O, en fi, o fa uns anys, no? Quan Federico García Lorca va escriure la casa de Bernard d'Alba, no? Per exemple, doncs sí. Ell bevia, no?, de les arrels, diríem, del que suposava en aquells moments, doncs, els anys d'aïllament. O... Això varia. I ara que parlem d'això també em ve al cap, per exemple, no?, que està aquest llibre tan bonic que es diu Un home de paraula, de la Imma Monsó,
sí.
Que no sé si, en fi, bueno, coneixeu, però és l'experiència, diríem, no?, tant de la història de l'enamorament de l'autora amb la seva parella i després la història del dol, diguem, no? Amb capítols alterns, una cosa amb l'altra, no? I ella ve a parlar, doncs, això, no? Realment, com aquesta qüestió de que al cap de 3 anys ella, no? Que ho explica d'una manera molt bonica, realment, que és una mica com explicar què és el dol, no? És a dir, com al principi aquesta situació, que jo crec que tots l'hem experimentat, una mica que és com aquesta mena de bogeria transitòria en què quan es perd algú, es perd, no?, una mica les coordenades de la teva vida, la referència, i fins i tot ella explica en el llibre, no, com... No és un llibre autobiogràfic, és una novel·la. Bueno, sí que té les referències aquestes autobiogràfiques, però vull dir que no és un llibre d'autoajuda ni... No, només acaba de dir-te això, que diríem, ella en un moment donat és com que es desorienta pel carrer, no? I és el que m'he experimentat moltes vegades, que quan se'ns ha mort algú, per exemple, tenim la fantasia en un moment donat se'm va veure pel carrer, no?
Sí, no? Que dius, ostres!
Sí, sí, sí. I al final del llibre ella explica, per exemple, doncs com... ella no té la sensació de que ara, no, ella pot sortir al carrer, diríem, però que l'abric que ella tenia o que necessitava i que l'escalfava tant, ja no el tindrà més, no? Era una metàfora, diríem, per com digui, no? Com ha superat ella el dol, no? Que ha deixat una marca, però doncs, pot continuar vivint.
Gemma, avui també ens agradaria si ens poguessis donar, doncs, algunes pistes o alguns aspectes a tenir en compte a l'hora d'acompanyar a la persona que perd algú, no? Perquè moltes vegades ja el fet d'això que dèiem, que en parlem poc de la mort, però després quan la tenim al davant, no? Moltes vegades com que ens dona la sensació que no sabem què dir, no? Quan estem al davant d'una persona, doncs, que ha perdut algú.
Sí, és difícil, és difícil. És difícil, i hi ha molts moments, no? Sobretot és aquest moment quan acompanyo les persones al tanatori, diríem, no? A fer la vetlla. Bueno, jo crec que al final potser el més important és que cadascú pugui dir unes paraules que siguin sinceres, no? I de vegades és que és veritat, no hi ha unes paraules, no? Perquè justament la mort ens confronta amb això, també, és a dir, què dir, no? Perquè és una experiència real, però justament imposa aquest límit perquè és que no sabem què dir, no? Sí que és veritat que hi ha fórmules que també ens ajuden, no? Com dius, no? T'acompanyen el sentiment, no? Aquestes fórmules tradicionals, o ho sento, no? O... és difícil, no?, realment trobar les paraules. Sí que és veritat que les fórmules aquestes culturals ens ajuden, i després també és aquesta qüestió. Bueno, jo crec que també és aquesta altra part també tan important, que a vegades és com estar en un lloc i poder escoltar el que diu l'altre, no? A vegades les persones que han passat o estan vivint just en el moment del dol, el que els hi va bé és que puguin ser escoltades en el que expliquen, no? I quantes persones que, bueno, pots anar a acompanyar-les al tanatori o a l'enterrament, la necessitat de poder explicar el que estan vivint, no? Que sigui repetidament.
Totalment, i que siguin paraules sinceres, no? És com el consell, no?, que ens donaries. Gemma, ens queden pocs minuts, però també avui ens agradaria preguntar-te com t'acomiades d'algú que saps que és a punt de morir, per exemple, un malalt terminal, no? És bo fer el dol en vida?
Ah, sí, jo crec que sí, perquè si la persona que s'està morint... També és veritat que depèn una mica del que s'està morint, no? Però diríem, jo crec que sí, perquè moltes vegades el que s'està debatent, diríem, no?, a les portes de la mort, l'experiència, d'alguna manera, ens diu que, bueno, sempre és molt millor poder morir-se, diríem, no?, havent-se pogut acomiadar, i pels que es queden també. Jo crec que aquesta és una qüestió molt important. Poder-ho fer de la manera que sigui, no? Cadascú troba la seva manera, n'hi ha que, bueno, doncs, poden tenir la sort d'estar la família junta dient unes paraules de comiat, d'estimació, de deixar marxar en pau. I aquí, per exemple, no, la part tan important respecte als infants, no? Jo crec que això és importantíssim, no excloure'ls i poder-los i parlar de la mort també, no? I de poder explicar-los i què és el que està passant en una família quan algú és mort, és a dir, aquestes paraules de vegades, no, per potser amb la intenció de no fer-los patir, no, d'explicar que un se'n va, que marxi, que no, perquè això llavors és cada vegada que algú marxi pot haver-hi la fantasia o el fantasma de que aquella persona no tornava mai més. S'ha de poder parlar de la mort i poder-se acomiadar si es pot. Jo crec que és tot i que sigui dolorós, és la millor fórmula de poder afrontar aquesta situació.
Doncs moltíssimes gràcies a Gemma Gallar, coordinadora del grup de treball de psicoanàlisi del Col·legi de Psicologia de Lleida. Moltíssimes gràcies per haver parlat de la mort avui al matí a Ràdio Estel. Clar, una altra qüestió, estem fora de temps, però una altra qüestió que també ens plantejàvem a l'hora de fer l'entrevista és el fet d'anar al cementiri. Gemma, no? La importància, no? De recordar els nostres difunts. Cada cop es va perdent més, no? Aquesta tradició.
Bueno, no sé si cada vegada es perd més. Jo tinc la sensació sempre que vaig per Tots Sants, com dèieu ara, no? Més que el dia de difunts, el cementiri està ple. No ho sé, jo crec que també depèn del moment vital, però sí que és veritat que com que les famílies hi ha persones de diverses generacions, per sort, no? Diríem, a vegades quan un potser no està en aquest moment de l'adolescència o la joventut, potser totes aquestes qüestions no li interessen tant, però jo crec que sí que hi ha una certa transmissió i a més, és veritat, és a dir, en els moments en què pot ser, no, el dol no s'ha acabat de resoldre, anar al cementiri pot ser una forma d'ajudar, no? Sí.
Doncs moltíssimes gràcies, ara sí, Gemma, que vagi molt bé, gràcies per haver estat amb nosaltres.
A vosaltres.
Cuida't moltíssim. Vinga, que seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel i ara mateix doncs falten 3 minuts per arribar al punt de 11:45.
Al matí a Ràdio Estel.
Fem un gir totalment, perquè avui volem parlar, de fet, més que parlar, volem connectar amb la Marta Hart, que us ho anunciàvem fa uns minuts, li hem fet aquesta proposta in extremis, a dir-li, va, Marta, ja sabem que a tu t'agraden els panellets, que t'agraden les castanyes. Avui, de fet, la Marta ens parlarà de les tradicions de les tradicions de la castanya, perquè no vol que es perdin, i abans, però, li hem proposat això, que parlés de panellets. Marta, i ho fem des de la pastisseria L'Atelier Barcelona.
Exacte, hola de nou, Mercè. Com deies, sóc a l'atelier al carrer Viladomat 140 de Barcelona, aquesta escola de pastisseria amb degustació que combina la creativitat i capacitat docent del xef Eric Ortuño, antic xef, per cert, de la pastisseria de l'escola Hoffman, i també la xef Ximena Pastor, ex-cap de pastisseria d'Albert Adrià. I hem vingut fins aquí, Mercè, perquè un dels hits de l'atelier són els panellets. Ara mateix som a una de les, com dèiem, l'atelier doncs, també és una escola doncs, de pastisseria, i ara mateix em trobo en una d'aquestes aules. Primer, quan entres a l'atelier, doncs, et trobes amb un arsenal magnífic de pastissets, de panellets, de croissants, i a mesura que vas entrant, creues les cuines i et trobes amb aquestes aules. I en una d'aquestes aules de pastisseria, estic aquí asseguda doncs, amb el xef Eric Ortuño.
Estàs molt ben acompanyada, no?
Ah, exacte, del xef Eric Ortuño. Eric, bon dia.
Hola, bon dia.
En primer lloc, què prefereixes, xef Eric Ortuño, pastisser o mestre pastisser? Com prefereixes que...
Amb xef ja tinc bastant.
En xef?
Lo de mestre sempre fa una mica més gran, no? I bueno, prefereixo el xef.
D'aquí uns anys mestre, però per ara xef ja n'hi ha prou. Eric, explica'ns una mica aquesta gamma meravellosa que deia ara a l'inici que teniu de panellets aquí exposats.
Bueno, sí, estem fent panellets. Cada any fem uns panellets sobre una temàtica. Fa 2 anys vam fer una temàtica una mica a Halloween. L'any passat vam fer el Dia dels Morts Mexicans. I aquest any hem tornat a la tradició a la castanyera i hem fet uns panellets amb un disseny de teixit bitxí per sobre, farcits de marmelada de figues, de crema catalana, i després uns més clàssics, entre cometes, de pinyons, d'almeia, de coco, de castanya, etc.
Què et sembla, Mercè? Amb quin et quedes?
Uau, és que jo me'ls menjo tots. De fet, Marta, ja que estàs fora, porta'ns una safata, no?, per provar-ho.
Val, sí, si et sembla bé, primer faré jo una degustació...
Petites, i ens portes els millors, no?
Un petites i us portaré els millors, perquè, Mercè, també aquest any una de les novetats són els panellets quadrats. Eric, els rodons ja estan massa vistos?
Bueno, va venir per al final, perquè estava mirant una revista on sortia una escultura, els del Baldacchini, que m'agrada molt, i que fa escultures cúbiques, de gran format. I podíem provar de fer aquest panellet quadrat. I la veritat que queda un panellet molt, molt mono i, a més, molt cruixent i amb una textura molt tova per dins. O sigui que al final hem millorat, penso, la textura del panellet al canviar el format.
Marta, aquest té bona pinta.
Perdona, Mercè.
No, aquest té bona pinta. Ho dic per si vols posar a la llista.
Val, el poso aquesta caixa que prepararé, que us portaré i compartirem tots els de l'equip del matí a Ràdio Estel. Però el que li volia preguntar, si aquest panellet quadrat, que és l'estrella d'aquest any, el sabor és el tradicional pinyó, d'ametlla, o també el sabor és innovador?
No, el sabor és el mateix, amb producte excel·lent, amb ametlla de primera, amb pinyó del país, o sigui, tot és excel·lent, però sí que la textura fa que el sabor sigui també una mica diferent. No? Al final, quan mengem algo, si la textura és diferent, també ho trobem una mica diferent. I la veritat que és per provar-lo, perquè realment queda un panellet fabulós.
Va, doncs ja demanaré que me'n posin uns quants, Mercè, i a tu i a mi, que com no cada setmana o cada 15 dies que parlem amb els nutricionistes, doncs ens agrada cuidar-nos.
Home.
Li volia preguntar també al xef si hi ha algun panellet que no engreixi per mantenir una mica la línia.
Difícil. La veritat que és un producte que té bastantes calories, bastant sucre, i que és difícil de reduir aquest sucre i aquestes calories. I només és un dia o dos, o sigui que al final ens podem permetre una mica de saltar la dieta.
Doncs ja ho veus, Mercè.
Marta Jarque, doncs moltíssimes gràcies. No sé si li vols fer una pregunta més al xef Ortuño al voltant dels panellets.
Sí,
a nosaltres
jo...
ja se'ns està fent la boca aigua, ja t'ho dic, eh? I paraules de xef, que un cop a l'any no fa mal.
Sí. No, jo li volia preguntar per aquesta... Ell, que sembla que no, els agrada innovar pel que fa als panellets. No sé si heu desenvolupat o heu valorat aquest any també fer el panellet del Juego del Calamar, que ara està de moda i es podria convertir en el panellet viral, no?
És veritat que podria ser un viral. Ho guardarem això per a les mones. Em sembla que les mones sí que aquest any tocarà.
Per tant, Mercè, ja ho saps, per mones tornaré a l'atelier de Barcelona, si no hi teniu res en contra,
no.
També us portaré un assortiment de mones delicioses d'aquí a l'atelier.
Moltíssimes gràcies. També agraïm a l'Eric Ortuño, xef de l'atelier Barcelona. Moltíssimes gràcies per haver estat al matí a Ràdio Estel. Marta, va ràpid cap aquí, que volem acabar d'esmorzar així fort amb aquests panellets que ens has parlat avui a l'atelier de Barcelona, eh?
Mm-hmm. Exacte, a l'atelier, que està aquí al carrer Viladomat 140 de Barcelona, i prepareu-vos si veniu, perquè tot té una pinta fantàstica. Jo ara us porto aquesta selecció de panellets, Mercè, no pateixis.
Vinga, doncs fins ara. Gràcies, Marta. Nosaltres a 2 minuts que passen de 11:45 ja us hem avisat que el matí d'avui venia intens, i és que canviem de tema, perquè avui l'Audiència de Barcelona jutja 4 persones acusades de 3 delictes d'agressió sexual, violació i un delicte d'agressió sexual, violació en grau de temptativa. Els fets van passar a Manresa l'any 2019. Connectem ara amb Sílvia Muñoz perquè ens expliqui què ha passat fins ara a la sala penal, però això serà des de l'Audiència de Barcelona. Marxem, res, breument a publicitat, i a la tornada connectem amb la Sílvia.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I ho explicaràs? Si et pregunten, tu ja ho tens clar. Tu escoltes Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Doncs ara sí, fem cap a l'Audiència de Barcelona. Avui ha començat el judici per la violació en grup a una menor a Manresa del 2019. Sílvia Muñoz, bon dia.
Hola, bon dia, Mercè.
Ha començat ja el judici, perquè em sembla que havia de començar a les 10, però ha començat amb retard.
Sí, justament ara fa escassos minuts que ha començat. Ha començat amb retard perquè els advocats dels acusats han decidit parlar amb ells abans del judici i, per tant, han baixat a les garjoles. I també perquè el jutge, ara tot just quan començava ho estava explicant, falta un dels testimonis i, per tant, veurem si finalment arriba o no. Cal dir que avui és el torn de la víctima i de testimonis, així com d'agents policials i una persona que va veure els fets. Els acusats estaran a la sala, però no testificaran avui. Ho faran l'últim dia. Hem pogut saber que la següent vista serà el dia 5 de novembre i l'últim dia s'ha habilitat un nou dia pel dia 15 de novembre, que és quan està previst que declarin els acusats.
Sílvia, posem una mica en context a la gent que ens estiguin escoltant. Els fets van passar a Manresa l'any 2019.
Sí, exacte. Va passar el juliol del 2019. La víctima aleshores era menor d'edat, tenia 17 anys i estava acompanyant alguns dels agressors a un pis ocupat que hi havia al barri de les Escudines, a Manresa. Allà, segons el Ministeri Públic, doncs, li van donar alcohol i substàncies estupefaents i un darrere l'altre, recordem que són quatre acusats, un darrere l'altre la van agredir sexualment, la van violar. Hi ha un quart acusat que ho va intentar, per tant, estem parlant de temptativa, no una agressió sexual no consumada i que, per tant, no va arribar a consumar els fets. La Fiscalia els acusa de delictes d'agressió sexual i cooperació.
Quants anys li demanen la Fiscalia pels acusats?
Concretament 55 anys per cada acusat. 3 estan acusats, com deia, de delicte d'agressió sexual consumat i de cooperació, perquè dos d'ells doncs, també ho fessin, i al quart se li imposa un intent d'agressió sexual, una temptativa, i d'ajudar els altres 3 a poder consumar l'acte. També demanen concepte de responsabilitat civil, abonar a la víctima 40.600 euros pels danys psicològics i físics causats.
Doncs, Sílvia Muñoz, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat en el moment en què es troba aquest judici. Estarem, per tant, pendents en el dia d'avui, quan comenci ens ho expliques, i bé, que vagi bé i ens uniràs. Anirem connectant amb tu durant el transcurs del dia, Sílvia.
A vosaltres, gràcies.
Doncs ara nosaltres el que fem avui, ja sabeu que és divendres, i els divendres, qui demana la paraula? Doncs entre d'altres, la Montse Pibernat. Montse, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
Demano la paraula.
En aquest divendres estan passant moltes coses aquí al matí a Ràdio Estel. Som un programa viu, Montse.
Ho veig.
Obert a tota l'actualitat que passi, i d'aquesta manera doncs, volem estar a tot arreu i sobretot poder-ho explicar als nostres oients. Ara, però, acostumats que els divendres vols demanar la paraula, aquella paraula que durant tota la setmana doncs, t'ha vingut al cap, ja sigui doncs, perquè l'has vist als mitjans de comunicació o pel que vindrà.
Exacte, perquè avui diguem que no em fixo en una paraula que ha sonat durant la setmana, sinó en una que sonarà demà. I ara dic per què, perquè a veure, demà quin gesta haurem de fer a la nit tots si, per exemple, diumenge hem quedat amb algú i volem arribar a l'hora prevista?
Clar, ja sé per on vas. O sigui, demà a la nit hem d'endarrerir una hora el rellotge a les 3, si no m'equivoco, seran les 2.
Exacte, sí, ho he hagut de consultar perquè faig un embolic. No sé si endarrerim o avancem. No, en aquest cas, endarrerim l'hora. A les 3 seran les 2.
Cada any ens passa el mateix, almenys a mi, Montse, que no me'n recordo mai si hem d'endarrerir o no.
Exacte. Doncs mira, Mercè, la paraula d'avui és justament rellotge. Doncs va, vinga, començo amb una miqueta d'història del rellotge, que l'he trobat molt interessant. He consultat un article divulgatiu de la revista Sapiens que ho explica la mar de bé. Veureu, a veure. La historieta diu que ja des de molt abans que existissin els rellotges, el temps es mesurava gràcies a l'observació dels cicles solar i lunar. Així es van fer els primers calendaris, sobretot amb finalitats agrícoles. Però amb el temps, la voluntat de l'home per comptar les fraccions del dia amb més exactitud va fer necessari doncs, un estri capaç de mesurar-lo. I aquí van entrar els egipcis, que van ser els primers a tenir èxit en aquest repte. El seu primer giny va ser un rellotge de... De què diries, Mercè?
Home, doncs suposo que seria de sol, no?
I molt bé que suposes, de sol. Però tenien un inconvenient, oi? Que els rellotges de sol s'aturen cada nit i a cada pas d'un núvol. I aquí va començar la cursa per trobar noves tècniques que funcionessin també en l'ombra i en la foscor. De manera que el següent rellotge va ser el d'aigua o clepsidra, que no us explico com funcionava perquè és llarg i aquí ens fixem en la llengua i no en la mecànica. Així. I així van seguir anant inventant i fins a arribar als rellotges mecànics, que és una tècnica que no és pas del segle XX, com podríem suposar, sinó que és molt més llunyana. Diuen que els primers rellotges mecànics van sorgir cap a l'any 1300 i poc.
Tan aviat, però això és que curiós, no?
És supercuriós, de debò, i si esteu interessats, busqueu la història del rellotge, que us ho passareu molt bé. Ara, però, jo ja saps que he d'anar a la paraula. Va. Rellotge.
Va, d'on ve el rellotge, no?
Doncs vinga, comencem per d'on ve. Aquest mot és originari del llatí horologium, que vol dir rellotge de sol i també rellotge de sorra. Aquesta paraula llatina prové d'una paraula grega, horologion, que està formada per hora, és a dir, hora, fàcil la traducció, i logion, que significa que diu. Per tant, rellotge vol dir que diu l'hora. I ja sabeu què passa, doncs les formes llatines van evolucionant, horologium va anar evolucionant, i en català es va passar a dir-ne en alguns parlars horologe i també arelotge. I després què va passar més? Doncs que la gent deia, per exemple, l'horologe que portes és ben bonic, o l'horologe no el tens a l'hora. I de tant dir-ho, es va perdre la primera vocal, no? L'horologe, l'horologe, l'horologe.
Que bo!
Eh? Ah. I també amb la O o amb la A, depèn dels parlars. I ja hem arribat al rellotge, que primer es deia rellotge, i després a la forma normativa que coneixem ara com a rellotge. Perdoneu aquesta explicació una mica resumida i d'estar per casa, però ràpidament vindria a ser això.
M'ha quedat perfectament. Per tant, en català tenim, suposo, tipus, no?, també de rellotge.
Exacte, en català en tenim, certament, de molts tipus, no? Alguns ja els hem dit, el rellotge de sol, el rellotge d'aigua, el d'arena, que és aquell que de vegades avui encara el trobem en alguns jocs de taula, així, en miniatura, no?, que per indicar el temps de la jugada. També els que juguen a escacs tenen aquell rellotge que van prement quan acaben la jugada, que el tenen a la taula. Aquest aparell és senzillament el rellotge d'escacs. Fàcil.
Molt bé. I els del cucut, Montse?
El rellotge de cucut, perfecte. També els de caixa alta, els de pèndol, els de paret, els rellotges de butxaca, els de pulsera... I un que ens molesta especialment, el rellotge despertador.
Déu-n'hi-do, mai ho havia pensat que hi haguessin tants rellotges.
Sí, i encara n'hi ha de més específics. Però per a la nostra secció ja n'hi ha prou de sobres. I què fem amb la paraula rellotge? Doncs mireu, en català podem anar a toc de rellotge, que ho diem quan observem que algú vol ser molt puntual, oi? I si una cosa va com un rellotge, és que va molt precisa. Però no només una cosa. De vegades diem... el cos em va com un rellotge. I ens referim a l'àmbit de la salut. Vaja, ja m'enteneu. Seria allò d'anar de ventre puntualment sempre, no? Que vaig com un rellotge. I encara una altra expressió. Si jo et dic... tens més corda que un rellotge. Tu què interpretes, Mercè?
Doncs que tens més corda que un rellotge seria això que no et canses, no? Potser, o no?
Sí, però no ben bé. Ah. Es diu quan tens molta facilitat de paraula i xerres molt.
Ah, sí?
Mercè, tu tens més corda que un rellotge aquí cada matí, aquí. En canvi, els fills de vegades els diem sembles un rellotge de repetició, fill meu. I el que volem dir és que ells, o el nostre interlocutor, tenen el costum de repetir coses que ja ens han dit, oi? A veure, encara una altra expressió. Si diem, per exemple, els nois van trigar una hora de rellotge a recollir l'habitació, en aquest cas ho diem perquè volem recalcar que realment ha estat una hora de debò. No més o menys molta estona, sinó una hora exacta, no? Van trigar una hora de rellotge, es vol recalcar.
Clar, jo també ara em ve al cap una altra frase, podríem dir, que fem servir la paraula rellotge, és en el cas de l'esport, no, Montse, que fem allò que diem a contrarrellotge.
Exacte, la contrarrellotge, sí. En aquest cas, la contrarrellotge és el nom que rep la cursa en què l'esportista lluita contra el seu propi temps. És un nom que primer era un adjectiu, però bé, no us espanteu amb aquesta paraula adjectiu. Vull dir que primer existia la cursa contra rellotge, escrit, separat, contra i rellotge. I amb el temps es va prescindir de la paraula cursa, i llavors es va dir la contrarrellotge. I ha quedat així escrit, fins i tot ho trobem escrit junt, i és correcte, la contrarrellotge. Aleshores, de l'àmbit esportiu també ha passat a l'àmbit quotidià, i podem dir, per exemple, que a la feina havíem d'anar a contrarrellotge, perquè havíem d'entregar el projecte de seguida, per exemple.
Moltes coses, amb el rellotge, veig.
Sí, sí, i per acabar, que ja saps que m'agrada uns quants refranys, alguns de ben divertits, amb el rellotge com a protagonista. Aquest, a veure què et sembla.
A veure.
A la plana de Tortosa, jo no vull anar-hi més perquè no gasten rellotge i mai saben quina hora és. La veritat és que em sap greu no saber exactament per què els tortosins pobres els ha tocat el rebre amb aquest refrany.
Cal reinvestigar-la, aquesta mala fama.
Sí. Un altre refrany, ara en Barcelona, el paper principal. Diu així: a Barcelona fins als gossos porten rellotge. Això es diu que fa referència a l'època en què el comerç a la ciutat era en plena expansió i el seu port atracava amb vaixells provinents de tota la Mediterrània i hi havia molta riquesa, es veu. A veure, un refrany més antic i que toca l'àmbit de la pagesia. Rellotge de pagès, de la una fa migdia i de les dues fa les tres. Això ve a dir que no hi ha un horari fix, oi, al camp, i que es guia segons la feina que hi ha.
La feina del dia.
La feina del dia. I ja per acabar, un consell final.
A veure, digues.
Doncs va, una recomanació de salut ben sàvia. I diu així: el millor rellotge i la millor campana és menjar quan es té gana.
Doncs moltíssimes gràcies, Montse.
A vosaltres.
Cuida't moltíssim.
Igualment.
Matrícula oberta.
Un minut ara mateix que passa de 3:15 del matí. Olga Vallejo, bon dia de nou.
Ja tinc aquí els papers a punt, perquè avui això va d'estudiar.
Va d'estudiar i ara...
I d'aprendre.
I et veia aprenent, bueno, aprenent no, perquè de ben segur que aquestes frases tu ja les sabies.
Home, frases fetes, aquestes dites populars, no me les sabia, m'agraden molt a més a més.
Bé, nosaltres, com deia doncs, l'Olga Vallejo, els divendres aprofitem que tenim matrícula oberta per parlar d'educació. Ens acompanya ja l'Anna Pagès, ella és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Bon dia.
Hola, bon dia, noies.
Fa gairebé 2 mesos, Anna, que ja ha arrencat el nou curs. Ara sembla que faci un mil·lenni, però...
Ostres, sí, ja, 2 mesos.
Sí, estem al primer trimestre encara, que és el d'aterrar, el de tornar a incorporar rutines, el de reprendre hàbits, entre ells el de l'estudi. Hi ha gent que aquest curs potser és la primera vegada que estudia o aprèn coses. No es poden aprendre de moltes maneres, ara ho veurem. De fet, estem a punt d'estrenar novembre, desembre s'acaba ràpid, s'escurcen els dies lectius amb les vacances de Nadal i arriben les avaluacions amb més o menys exàmens en funció del centre i també de la etapa educativa. Avui volem dedicar aquest matrícula oberta, Anna, a aprendre a estudiar, que té mala fama d'entrada, no?, això d'estudiar.
Sí, en el sistema escolar es fa servir una expressió que és literalment espantosa, que és aquesta expressió empollar, no? L'empollon, empollar, sí, sí. Llavors empollar, que seria doncs, escalfar per pondre l'ou. Al final, l'ou que es pon vindria a ser, doncs, fer...
Ep, a veure si podem contactar. Anna? No,
l'hem perdut, l'estem reprenent. Ara, però ara m'han vingut al cap dues. Una, quan ha dit una horrible, em pensava que seria la letra con sangre entra.
Home, sí, aquesta
és molt pitjor que l'ampollar. I a mi hi ha una que dic molt als meus fills, tot i que parlem en català, sempre els hi dic lección dormida, lección aprendida, que vol dir tu fes la feina abans i vés-te'n a dormir i descansa, perquè si no descanses... No quedarà
caben de...
tot això
però
quallat.
Això és veritat, Olga, perquè jo me'n recordo també quan estava a l'escola que em deien això, no?, de dir el fet d'haver-ho après o memoritzat abans d'anar a dormir, perquè jo no sé si eres tu de les que et quedaves fins la matinada estudiant
sí,
o
jo
que
llargava.
Aixecaves al matí.
No, jo sí, m'aixeco al matí, em passo l'estona que se suposa que estic dormint, que no dormo, intentant estudiar i pensant que m'adormiré i que no em despertaré, ara que parlàvem del despertador i de rellotges. Doncs no, jo era d'allargar i encara ara m'agrada allargar.
O de les que no dorm durant tota la nit, perquè també en coneixia més d'una.
Jo a vegades era lecció no dormida, també, quan apurava molt.
Doncs sembla que ja hem pogut connectar amb l'Anna Pagès, professora de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Bon dia de nou, Anna.
Hola, bon dia, bon dia. Em sap greu que he tingut una dificultat.
No passa res, no passa res. Estàvem aquí parlant una mica també de les frases, no?, que normalment ens deien, no?, a l'hora d'estudiar.
Sí, que la d'empullar al final no era tan dolenta en comparació amb la letra con sangre entra.
Sí, sí, sí. Hi ha un quadre de Goya que es diu així, la letra con sangre entra. I és un quadre terrible, no?, amb el mestre que porta el fuet a la mà i ja està a punt de pegar amb una criatura. Tots ploren a l'aula. És una d'aquestes pintures de denúncia. I, bueno, sí, realment ens ha de fer recordar els horrors de l'escola.
Mm-hmm. Dèiem aprendre, estudiar... I ja, ara ja tenim clar, no?, que es pot aprendre sense estudiar, tot i que a vegades sí que haurem d'estudiar.
A veure, estudiar és una paraula que ve del llatí studium, i en llatí significa afició, atenció, cura, i fins i tot es pot dir l'afecte, l'amor o l'afecte que se sent per algú, i es feia servir el verb studio. Llavors, estudiar suposa que agafem un contingut que ens agrada, que ens interessa, i, diríem, li dediquem la nostra atenció.
Que maco!
Per tant, estudiar una cosa sense que t'agradi, sense gust, com si fos una condemna, és una cosa contradictòria i pràcticament impossible, si tenim en compte l'etimologia del llatí.
Clar, però tot no ens pot agradar.
Força.
I a vegades hem d'aprendre coses que no ens agraden tant.
Llavors aquí hi ha el verb aprendre.
Ah.
El verb aprendre seria la sistematització dels ensenyaments instructius. Literalment, aprendre seria el contrari d'estudiar. Si tu aprens, vol dir que tu pots gestionar els aprenentatges, i de fet parlem avui dia fent servir aquesta expressió de la psicologia de la instrucció, processos d'aprenentatge, però això està en l'extrem oposat del que significa estudiar, que seria aquest amor al saber, aquest amor al contingut que estem estudiant. Per tant, si una cosa no t'agrada, la pots aprendre, però no la pots estudiar.
Clar, és que ve molt a la ment ara, ara mateix em ve a la ment el fet d'estudiar, quan estudiem, quan som més grans, no?
Sí.
És això, perquè estudiem alguna cosa que ens agrada.
En teoria. Hem fet una via, una bona tria.
No, però, clar, és veritat, no? La gent, doncs, que estudia dues carreres, o que hi ha gent que estudia tota la vida, no?, perquè li agrada. I, clar, realment, quan t'agrada alguna cosa, és el que ens deia l'Anna, no? Estudies, no ho aprens.
Exacte. Llavors, en aquest sentit, parlar de tècniques d'estudi és impossible, perquè no hi ha tècniques d'estudi. Hi ha maneres d'estudiar. Però l'estudi és una forma d'apropiació personal del saber. És una direcció que emprenem, no? És a dir, anem vers alguna cosa, però vers alguna cosa que ens interessa realment. Llavors, tot això s'ha distorsionat molt en el sistema escolar.
Anna, tu ens has recomanat un reportatge que podrem trobar a la xarxa, que es titula Escola Excel·lent, i n'hem extret un fragment.
Fèiem escola activa, és a dir, que l'escola no s'acabava a les aules i les classes, sinó que era el contacte amb el món que teníem al voltant. I el pare i les escoles Domènec anàvem a veure, fèiem excursions i conèixer el Tibidabo i a veure què eren les plantes i què és un camí, què és un pi, etc. O anàvem un altre dia a veure un taller que feien sabates, com treballaven la gent. És a dir, el contacte amb la societat viva.
Aquesta escola excel·lent, aquest fragment en el qual sis avis d'avui ens expliquen com era l'escola del passat, formava part d'un programa que es deia Gran Angular, que aquesta escola de la que parla, Anna, sembla una mica com un unicorn, d'allò que tu vols que existeixi, però després... Bé, en el seu moment va existir, però a hores d'ara, aquesta escola excel·lent, no sé si tothom està tan implicat...
Bueno, era una època en la que es considerava el mestre una figura rellevant pel canvi social. Era una societat que encara tenia els ideals després de venir la Guerra Civil, i això ho va esbombar tot, però la idea era, doncs, poder que el progrés, l'educació, generava un cert progrés també de les idees, de la convivència, i aquesta gent ho van fer molt possible. El contacte amb la realitat és molt important, Nosaltres avui no tenim el problema de les escoles tradicionalistes, no m'agrada dir tradicionals perquè la tradició és una altra cosa, les escoles tradicionalistes que fan servir un mètode doncs, unidireccional molt centrat en el que diu el mestre i els alumnes prenen apunts, però avui tenim les tecnologies que també dificulten el nostre contacte amb la realitat. En aquella època el problema era la metodologia, diríem, antiquada, centrada en el mestre. Avui dia el que tenim són les tecnologies que fan de pantalla d'intermediació, però el contacte directe amb la realitat, la percepció del món, és molt important en educació. I si es fa ben fet, no cal parlar d'empullar ni de vomitar continguts, perquè tot el que es va incorporant té un sentit pels nens i les nenes.
I anem a la memòria, perquè en aquest sentit, per exemple, ara em ve al cap les taules de multiplicar, no?, és allò que quan els nanos són petits els dius, bé, això que estàs aprenent ara et servirà tota la vida, sumar, restar, multiplicar, per fer receptes, quan vas a comprar. Però clar, les taules de multiplicar hi ha llocs on no s'aprenen de memòria, però normalment s'aprenen de memòria. És important exercitar la memòria?
La memòria és molt important. Qualsevol proposta pedagògica que exclogui la memòria no trobo que tingui cap sentit. Sense memòria no es poden relacionar els aprenentatges uns amb els altres. No hi ha genealogia en l'adquisició de continguts. Ara bé, la memòria s'ha de fer servir d'una determinada manera. Aprendre's de memòria la llista dels Reis Gots, com es feia a l'època de Franco, no té cap sentit. Aprendre's de memòria les taules de multiplicar s'ha de pensar en clau del càlcul mental. El càlcul mental fa servir la memòria. I moltes vegades pel carrer necessites fer càlcul mental. Esclar que ara tenim els mòbils i els fem servir. Però és a dir, determinar quines coses s'han de memoritzar i quines no. El càlcul mental jo crec que és important i requereix la memòria. I potser requereix aprendre's les taules de multiplicar. En el cas de l'escola excel·lent, el que feien era memoritzar molta poesia. Memoritzaven molta poesia, per què? Doncs perquè a través de la poesia el contacte amb el llenguatge és més lúdic, és més làbil, ressona el llenguatge. Llavors, és millor estudiar poesies de memòria perquè el llenguatge l'incorpores d'una manera lúdica que no pas estudiar les poesies com, o la gramàtica, diríem, com simplement el contingut de la lliçó que toca.
I com es pot aprendre a memoritzar? Hi ha qui escriu, hi ha qui ho repeteix...
Sí, hi ha aquí, l'ideal és associar el que anomenem les tècniques mnemotècniques, no? Les mnemotècniques que són associar amb alguna cosa que coneixes del teu entorn. Doncs pensa que comença amb C, igual que la teva mare, que es diu Carolina, comença amb C. Llavors, aquest tipus d'associacions que tenen relació amb la vida de les persones, amb la vida immediata, amb l'entorn immediat, doncs acostumen a ser força interessants en aquest sentit. Ara bé, els mestres han de poder donar als nens la possibilitat de, no solament d'obligar a memoritzar. No n'hi ha prou amb obligar a memoritzar. Obligar a memoritzar com obligar a estudiar no és res per res. Sinó que es tracta de donar recursos, pistes, possibilitats perquè els nanos per si mateixos puguin fer ús de la memòria.
Ens queda poc més d'un minut. Llavors, pel que ens has explicat fins ara, entenem que hem de combinar des d'aquesta capacitat per memoritzar, aprendre i que ens ajudin a aprendre, no?, que sigui el més fàcil possible, i que això d'estudiar doncs ja sorgirà perquè sempre hi haurà coses que ens agraden.
Sí, però sorgirà sempre i quan nosaltres generem en l'infant un interès per això que s'ha d'estudiar.
Per tant, necessitem uns mestres top. Això està claríssim.
Sí. Amb mestres tops, la metodologia queda en segon terme. Avui dia parlem molt de metodologia perquè a vegades la figura del mestre no està prou reforçada. I els mestres necessiten autoritzar-se una mica més a si mateixos i fer servir diferents metodologies perquè tindran un criteri pedagògic. L'important és el criteri pedagògic.
Anna Pagès, moltíssimes gràcies per haver estat al Matrícula Oberta, l'espai d'educació aquí al matí a Ràdio Estel, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna Universitat, Ramon Llull. Que vagi molt bé, Anna.
Igualment, bona castanyada.
Igualment, gràcies. Clar, és que ens anem... Jo m'estic oblidant que tenim un cap de setmana llarg, Colgaballijo.
Tres dies, sí, sí. Home. És increïble.
podem menjar moltes castanyes. Algun panellet, que em sembla que hi arriba la Marta Jarque.
Ah, és a qui saludaves. Sí. Aquí darrere he vist que saludaves molt efusivament.
No sé si saludava a mi o als panellets que ens ha portat.
T'anava a dir, jo he vist la fotografia de la caixeta que duia.
Uau. Agraïm a l'atelier, aquests panellets que d'aquí... Deixeu-me algun, que el programa acaba a 3:15.
Algun.
Si us plau, que arribi algun al hostel. També, va, un minut i escaig, ens situem al punt de les 12, moment en què escoltarem la pregària de l'Àngelus, després el butlletí informatiu amb l'Anna Closa i el Xavi Toscano, i la Judit Caselles, la Judit Caselles, que avui ens posarà el dia després de la pregària de l'Àngelus. I, per cert, a partir de les 12, quan passin pocs minuts de les 12, parlarem de Moco, que tu ja saps què és, no?
El Moco. El museu, hi he estat.
Què t'ha semblat?
Aquest nou museu de Barcelona. M'ha encantat. M'ha semblat meravellós. Petitó. Els queden dos pisos per dalt. Suposo que si segueixen tenint bona afluència de públic, potser es va ampliant. És una petita, una petita repassada a alguns artistes contemporanis.
Vas fer stories? Perquè ara segurament vosaltres, si obriu el vostre Instagram, està replet d'històries de gent que ha anat a veure aquest Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
És que hi ha espais que t'entren moltes ganes.
Són molt visuals, no?
Sí.
Doncs d'aquí res, la nostra cultureta és particular, l'Eugènia Güell, periodista cultural, ens parlarà de la seva experiència amb el Museu d'Art Contemporani al Moco. Això serà quan passin uns minuts de les 12. Queda't amb nosaltres a gaudir del matí a Ràdio Estel. Fins ara.